brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Les víctimes de la Dana avui per segona vegada al Parlament Europeu. No al Congrés, ni a les Corts, ni a la Diputació, no, al Parlament Europeu. Algunes instàncies de la Unió Europea s'han compromès a mantindre oberta la seva investigació, mentre així, a casa, els comitès ciutadans per a la reconstrucció denuncien que la falta de resposta de les institucions més properes es manté. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Tercera i última jornada del debat de política general d'enguany, amb el que sembla ja una tònica habitual, que és la dels crits i els encreuaments d'acusacions entre diputats i diputades. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Dos de les principals associacions de víctimes de la Dana han denunciat avui dijous davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, han denunciat la gestió de la catàstrofe i han demanat que s'investigui l'ocorregut. Esta Comissió de Peticions ha decidit mantindre obert el cas, però no ha optat per enviar una missió d'investigació a Espanya a l'espera que l'executiu comunitari, que és la Comissió Europea, es pronuncie. Núria Moreno ha seguit aquestes compareixences de víctimes de la Dana a Brussel·les.
Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, demanava en la seva intervenció que mai més es permeta que un govern regional mire cap a un altre costat d'ella mentre la seva gent mor.
Des de les associacions tenim el convenciment de que la responsabilitat màxima és del Consell de la Generalitat per l'abandono que sofrim per part de Carlos Mazón, hay que nombrarlo, i per tots els seus consellers.
En la mateixa línia, la presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, reclama una investigació completa.
No se trata de una imprudencia ciudadana en ninguno de los casos, porque no se alertó a la ciudadanía, no se avisó a la población. Es un logro que las instituciones europeas empiecen a investigar lo que pasó el día 29 para que tomen nota, no vuelva a pasar en ningún lugar del mundo que muera gente porque no se lance una alerta.
No valen les víctimes, diuen, compassió ni paraules d'ànim, volen veritat, justícia i responsabilitat.
La zona zero de la Dana denuncia si a casa falta de resposta institucional a les seues necessitats. Per això, els comitès locals d'emergència i de reconstrucció sorgits de les inundacions han presentat avui diverses accions reivindicatives que duran a terme. Amparo Piqueres ha parlat amb ells.
Denuncien que la majoria dels ajuntaments de la zona zero i la Generalitat no atenen les seues peticions. Òscar Llago, portaveu dels comitès locals de reconstrucció, lamenta que el govern valencià parle de reconstrucció reial quan no és la realitat que viuen les poblacions de l'Horta Sud.
La reconstrucció de Carlos Mazón és a base de formigó, d'empreses corruptes i de no comptar realment amb la població. Si xafem els pobles cada dia, la reconstrucció no està feta i institucionalment se'ns està maltractant contínuament. Les garanties de participació ciutadana no s'estan donant. Hem d'estar donant nosaltres respostes comunitàries. La nostra realitat és que queda moltíssima feina per fer.
Dins d'aquest procés de reconstrucció, Aldaia ha reforçat les comportes metàl·liques que ja tenien el barranc de la Saleta i que van ser arrasades per la Dana, i també rebaixarà la cota en el tram urbà del barranc.
I a Aldaia ens quedem precisament amb esta iniciativa de reconstrucció, aquestes noves comportes metàl·liques per evitar que el barranc de la Saleta s'enisca de mare en cas de possibilitat possibles futures noves avingudes d'aigua. Com funcionen aquestes noves comportes, Amparo Sánchez?
Les noves comportes compten amb més punts d'ancoratge al sòl amb l'objectiu que tinguin una major resistència estructural per a contindre l'aigua en moments de crescuda. Segons l'alcalde Guillermo Luján, es tracta de minimitzar els possibles efectes de l'aigua si torna a arribar al barranc.
El sistema es más solvente, pero también requiere más actuación. Por lo tanto, con tiempo suficiente instalaremos lo que son los soportes para que toda la zona colindante al barranco Saleta tenga esta canalización.
Una de las iniciativas que hemos implementado para este año es trabajar en un listado, un registro de personas con riesgo de Dana, personas que vienen en planta baja, para estar en contacto y poder hacer una acción comunicativa con la mayor agilidad posible.
A més, des del consistori elaboraran un registre de persones voluntàries de l'àmbit sanitari i de seguretat amb l'objectiu que puguen col·laborar en cas d'emergència.
El ministre Ministeri d'Indústria confirma que està havent-hi problemes amb les seues ajudes per a la compra de vehicles malmesos per la Dana. Alguns beneficiaris no han trobat ni tan sols el seu cotxe, no el poden donar de baixa i, per tant, no poden arribar a accedir a aquestes ajudes al complet. El ministre Jordi Hereu, avui a Aldaia, parla d'una qüestió complexa.
Lo que tenemos es que ir solventando problemas y por tanto es evidente que poder dar de baja coches es un mecanismo imprescindible, pero tenemos que atender todas y cada una de las circunstancias. Evidentemente, identificar los coches bien para poderlos dar de baja es un elemento fundamental para tramitar correctamente, pero tenemos que atender todas y cada una de las circunstancias.
Avui dijous, tercera i última de les jornades del debat de política general d'enguany a les Corts i de nou amb retrets creuats perquè la mesa que presideix Vox i a la qual té majoria amb el PP, la mesa de les Corts ha vetat una proposta dels socialistes perquè el president de la Generalitat, Carlos Mazón, renuncie al seu aforament i accepte la invitació de la jutgessa de la Dana per a acudir a declarar voluntàriament, Núria.
El síndic del Partit Popular, Juan Fran Pérez Llorca, defensa que s'han limitat a complir el reglament. El portaveu del PSPB, José Muñoz, acusava els populars d'exercir la censura i avançava que interposaran una denúncia per prevaricació administrativa.
La condició d'aforat del president és irrenunciable. I si el president vol deixar d'estar aforat, el que té que fer és dimitir de l'acte de diputat. Per tant, si el PSOE vol que el president se'n vaiga, el que té que fer és presentar una moció de censura i complir el que estableix el reglament de les Corts.
El Partit Socialista hará la estratègia que tenga que hacer, però le puedo asegurar que el Partit Popular no va a marcarnos el camino. Lo que le decimos a Carlos Mazón es que siga el camino que le marca la ciudadanía, que dimite, que convoque eleccions.
Un debat de política general que començava este matí amb molta tensió abans de parlar de la Dana. Vox, que presideix la mesa de les Corts, impedia que la sessió començara amb un minut de silenci per les víctimes de Palestina, com havia demanat Compromís. El síndic de Vox, José María Llanos, deia que la proposta és una patotxada. Li responia el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, qualifica lo corregut de vergonyós.
Compromís no dice nada cuando el 7 de octubre del 22 se asesina a 1.400 israelíes. Cuando todos apoyemos a todas las víctimas, ahí estará siempre Vox. Pero no hay víctimas de primera y víctimas de segunda.
Per culpa de Vox y també pel consentiment del Partit Popular, este serà un dels pocs parlaments on no es podrà fer un minut de silenci per les víctimes. Em pareix absolutament vergonyós.
Doncs el debat de política general continua, de fet, en estos moments, amb una de les intervencions de la diputada de Compromís, Verònica Ruiz. Encara queden les votacions finals previstes per a d'ací a uns minuts. Qualsevol novetat destacada els la contem per descomptat ací a Onda Cero.
La brújula Comunitat Valenciana.
El sabor de Ibiza llega a Denia con el Festival Gastronómico DNA. Eating in Ibiza, club de producto de fomento del turismo de la isla de Ibiza, presenta su cocina junto al chef Liván Valdés del restaurante El Corsario. Tradición, mar y sabor en cada plato. Descubre más sobre la oferta gastronómica de Ibiza, eatinginibiza.com. Colabora el Ayuntamiento de Ibiza.
Anar a casa dels iaios, un sopar amb amics, eixi abraç que espera. El transport ens uneix al que més volem. Moure's junts és avançar davant les dificultats amb més força i esperança cap a un futur més sostenible i accessible. 22 de setembre, dia sense cotxe. Servici de transport públic gratuït. Et portem. Generalitat Valenciana. Ací, ara.
Les 7 i 28, alguns municipis del territori continuen prenent mesures pel que fa a la situació insostenible que travessa el mercat de l'habitatge també ací, a casa nostra. El ple municipal del Campello, a l'àrea metropolitana d'Alacant, ha acordat allargar un any més la suspensió de llicències per a pisos turístics que el consistori va començar a aplicar ja l'any passat. I a Xirivella, a l'àrea metropolitana de València, l'Ajuntament proposarà al pròxim ple suspendre cautelarment el canvi d'ús dels baixos del municipi per a pisos turístics. Es mantindran els pisos turístics autoritzats fins ara, però no es permetran més canvis de llicència de baixos d'ara endavant. També sobre l'economia, la pròxima setmana arranca la campanya citrícola amb la menor producció de clemenules dels últims 16 anys. La pedra ha minvat la collita, especialment sobretot a les comarques del nord. Xifres i reaccions amb Lorena Pardo.
I és que hi ha un 9,8% menys d'aforament citrícola que l'any anterior, per la qual cosa s'espera una campanya més curta. A Carles Peris, delegat de la Unió Llauradora.
I és la campanya històricament més baixeta de producció de clemenules, perquè també s'ha vist la zona principal a la província de Castelló de producció de clemenules és on vam tindre aixes intenses pedregades que també han mermat la producció. Per tant, va ser una campanya més curta de lo habitual quant a recol·lecció. Lo que sí que estem detectant és que hi ha bons preus en origen, no? El dèficit de fruta, pues sempre fa que nesquen bons preus en origen.
Les associacions agràries alerten que els camps que no arriben a un mínim de 4.000 quilos de cítrics per fanecada donaran pèrdues malgrat els bons preus que s'esperen en origen.
A quasi el 90% dels casos d'abusos sexuals a xiquets i adolescents a la comunitat, l'agressor és una persona coneguda per la víctima. Així queda reflectit a l'informe presentat avui per Save the Children. Al 65% dels casos analitzats, les víctimes són xiquetes o adolescents i l'edat mitjana d'inici d'eixos abusos se situa entre els 11 i els 12 anys. A més, s'apunta que el 40% dels processos judicials es prolonga més de 3 anys, el que agreuja clar el dolor de les víctimes. Per això, des de l'entitat, el director de Save the Children a la comunitat, Rodrigo Hernández, reclama ampliar la justícia especialitzada en violència contra la infància.
Es imprescindible contar con todos los mecanismos para prevenir a través de la educación afectivo sexual, a través de la sensibilización y sobre todo para que cuando se denuncie el entorno judicial no sea otro elemento de violencia para estos niños y niñas. Necesitamos juzgados especializados en infancia, necesitamos juzgados especializados en violencia infantil en la Comunidad Valenciana.
Ja són més de 80 els detinguts en la macrooperació antidroga iniciada en les últimes hores al port de València. S'han intervingut 4 tones i mitja de cocaïna, que és la substància estupefaent que es dedicaven a introduir a través del recinte portuari. Es parla fins i tot del càrtel del port de València. La Policia Nacional ha efectuat fora una 60 de registres domiciliaris a València, diferents localitats de la província i també a Eivissa. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb les autoritats britàniques i portugueses, ha localitzat un fugitiu amb ordre internacional de detenció per un delicte d'assassinat comès a l'abril de l'any 2022 a Portugal. L'han localitzat a Alacant. Com ha sigut, Pepe Requena?
Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando esta persona de origen británico se encontraba en la zona del Algarve portugués, en donde compartía apartamento con otra persona. El ahora detenido propinó 24 puñaladas a la víctima con un cuchillo de cocina. Esta llegó a escapar por la ventana del apartamento, pero falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas producidas. El presunto asesino se ocultó en las provincias primero de Málaga y después de Alicante. Además, el huido contaba con el apoyo de su familia y de su entorno criminal. Le proporcionaban alojamientos itinerantes y sustento económico. A pesar de las precauciones que tomó, fue finalmente localizado y apresado para su entrega a las autoridades portuguesas.
I contem també que avui arranca la tercera edició dels Gastroesmorzars. És la iniciativa de la Confederació d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat que posa en valor l'esmorzar com a patrimoni gastronòmic nostre. Hi participen més de 100 bars i restaurants de tot el territori. S'ha presentat avui a Paiporta per allò de la Dana. Sentim Sergio Saiz, regenta la casota de Paiporta.
Nosotros hemos elaborado un bocata que, bueno, a simple vista parece sencillo, pero es una combinación de sabores. Sin llegar a ser pesado, es un bocata consistente, ¿no? Está elaborado con un pan de horno de aquí, de pueblo, rúcula, mostaza, pollo al ajillo y un toque de tomate seco.
Hoy la información esportiva corre a càrrec de Sergi López. Hola, Sergi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bona vesprada.
I no comencem pel futbol, no, que és l'habitual, comencem no. Per bàsquet.
Sí, perquè arranca la competició de cada setmana en la Supercopa de Lliga Endesa, Lliga Femenina. Les xiques juguen davant el Perfumerías Avenida, el pavelló d'Òscar, en aquest primer partit de semifinals. València Bàsquet ho farà a Màlaga. El Martín Carpena davant Unicaja, que és l'anfitrió del torneig, i ho hem tingut protagonista a la sintonia d'Onda Deportiva, el capità de València Bàsquet, del Musafe, Josep Puerto, que ha sigut, com te dic, el protagonista a l'Onda Deportiva. La entrevista completa es pot escoltar en la pàgina web de Onda Cero València. Ahí, evidentment, hem repassat el que va ser una temporada en la que València Bàsquet va jugar per primera vegada a l'Eurolliga, sabent que té llicència per a les tres pròximes temporades. El Roig Arena, que és el que tots estem esperant, obri les portes divendres de la setmana que ve, primer partit com a local d'Eurolliga. Arrencarà la competició el dimarts en aquest primer partit oficial de la temporada en fase regular en competició europea. En futbol a València, avui dia de descans per al València. S'hi ha treballat el Llevant. Víctor Lluc, bona vesprada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con un Valencia a nivel deportivo que tiene hoy jornada de descanso. Será mañana a partir de las 10 cuando retomen los entrenamientos para preparar el partido contra el Oviedo de la próxima semana, que será lunes en el campo de Mestalla. En lo social, hoy se ha anunciado el acuerdo con la empresa Octopus Energy, que van a ser los encargados de la instalación de los paneles solares en la cubierta del estadio de Mestalla, del nuevo estadio, en un total de más de 1.000 paneles solares. El Levante, por su parte, también continúa trabajando de cara al partido contra el Getafe del sábado, y en Valencia Básquet poco a poco se acerca la hora del debut este fin de semana en la Supercopa de España.
Gràcies, Víctor. En seran en fins a Villarreal, que ja pensa en el pròxim partit davant l'Atleti Club este dissabte després de la remuntada davant el Sevilla. Omid Sokut, bona vesprada.
¿Qué tal? Muy buenas. El Villarreal goza hoy de jornada de descanso después de su triunfo ante el Sevilla por 1-2, y mañana va a empezar a preparar una secuencia de 3 partidos en apenas una semana ante rivales Champions: el sábado frente al Athletic de Bilbao, el miércoles siguiente ante la Juventus en su debut como local en la máxima competición continental, y el sábado siguiente visitando al Real Madrid.
Gràcies, Omid. La següent parada a la capital del Vinalopó, perquè està jugant l'Elx el seu partit de Lliga en el dia d'avui. Felipe Canals, bona vesprada, última hora d'eixe partit.
¿Qué tal? Acaba de arrancar el partido del Elche en el Sadar en Pamplona contra Osasuna. Yeder Sarabia piensa en el duelo del domingo y efectúa muchas rotaciones. Juega Iñaki Peña en portería, en defensa 3 centrales con Vigas y Affengruber en la banqueta. Juegan Bambo Diaby, Víctor Chus y Leo Petrot en los carriles, Héctor Ford y Álvaro Núñez en el centro del campo. Aguado, Febas y Diangana. Arriba Andrés Silva y Álvaro Rodríguez. Descansa Rafa Mir.
Así es, Felipe, el partit que acaba d'arrencar. L'última parada, com sempre, la fem a la capital, a la cantina, amb David Esteve i un Hèrcules que està pendent del seu pròxim partit davant l'Alcorcón. Bona vesprada, David.
Hola, buenas tardes. El Hércules ha trabajado hoy preparando ya la cita que tiene el próximo domingo frente al Alcorcón. Además, lo ha hecho con dos ausencias importantes, porque ni Javi Jiménez ni Samu Vázquez, los dos laterales, han estado a disposición de Torrecilla. Ambos tocados. Veremos si llegan a tiempo para jugar ese partido trascendental, sobre todo para Torrecilla, que se juega al puesto después de 3 derrotas consecutivas.
Gracias, David. La actualitat esportiva en futbol en directe en el Radio Estadio de Onda Cero, que arranca per cert, perquè avui hi ha jornada de Lliga i sí que pendents de tota l'actualitat esportiva sempre en esta casa, en Onda Cero.
Molt bé. Alguna cosa més a afegir?
Pendents de la sessió de treball de demà, per cert, a les 12, Julián Calero, roda de premsa prèvia al partit davant el Getafe, que donarem com sempre en directe en el nostre compte en Twitter.
Això ja demà divendres. Gràcies, Sergi.
Adeu.
Poques novetats pel que fa a l'apartat de la informació meteorològica. Sol i ambient estable, anticiclònic a la pràctica totalitat del territori, una situació que es manté de cara a demà divendres. Les temperatures màximes començaran a pujar lleugerament, però això, que no pujaran massa. Màximes de 28 graus a les comarques d'interior i una miqueta més frenades al voltant dels 26 al litoral. Així està la Comunitat Valenciana a 25 de setembre de 2025. Continua la brújula, així amb Rafa Latorre i tot el seu equip a Onda Cero. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.